La Nota, espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Bé, doncs arriba el moment de parlar de música. La nostra secció habitual, Donem la Nota, ho fem amb en Lluís Cabal, que ens retrobem novament a les zones. Què tal? Com estàs, company?
Content de veure't.
Molt bé. Doncs escolta, l'Associació Amics de l'Òpera de Sabadell va tenir la idea de portar les òperes a altres poblacions de Catalunya i així ho porten fent des del 89 amb el cicle Òpera a Catalunya. Avui parlarem d'això, no?
Parlarem d'això, sí, i parlarem una mica de les òperes de la temporada que ve, perquè tot aquest cicle d'Òpera a Catalunya ve a Sant Cugat sempre també, saps? I bé, aprofitarem doncs per parlar d'aquest cicle, una mica de la història i
monogràfics.
Farem uns petits monogràfics perquè clar, el programa és curt, no? Llavors anem
per feina.
Com deies tu, l'any 82 es va fundar els seus amics de l'Òpera de Sabadell, l'any 87 els mateixos associació va fundar l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'any 89 a instàncies, això deixa'm que ho digui, a instàncies d'un vell conegut d'aquí Sant Cugat, que havia sigut el primer director del Teatre Auditori, en Tom Seix. En Tom Seix va ser l'any 89 també director general de música de la Generalitat i ell va suggerir la idea de que ja que hi havia un cicle d'òpera a Sabadell de prou nivell i que, jo no ho critico, només ho dic, el Liceu no es mou d'on està, doncs llavors ens va dir, home, doncs potser que podríem, per portar l'òpera a Catalunya, podríem
és allò de la muntanya
moure,
i Mahoma,
clar,
no?
Podríem moure el cicle dels Amics de l'Òpera de Sabadell, que és una llàstima que tant d'esforç i tanta il·lusió quedi reduït només a la ciutat de Sabadell, que bé que s'ho mereix, però potser Catalunya doncs, es pot portar a veure l'òpera. I aquí va néixer aquesta idea d'Òpera Catalunya, una idea que jo penso que hem d'aplaudir tots perquè des d'aleshores ja ha plogut molt i s'ha pogut portar òpera arreu de Catalunya a molts llocs on no n'hi hauria hagut o fins aleshores no arribava. Enguany, a la propera, després de a la temporada 2019-2020, el Cicle d'Òpera Catalunya posarà en escena tres títols, que són La Cenerentola, de Rossini. La Cenerentola és un nom que sona raro, però vol dir La Ventafocs. És ni més ni menys. Una obra preciosa, extraordinària, de Rossini, que en parlarem la setmana que ve. El segon títol serà La Traviata, que és el que parlarem avui, i el tercer serà Macbeth, dos Verdis, Traviata i Verdi i Macbeth, dos Verdis amb un llibret originalment molt diferent, un és Alexandre Dumas i l'altre és Shakespeare, però realment d'una potència dramàtica espectaculars. Per tant, passem a escoltar el fragment número 1. Bé, això és un fragment...
Això a tothom li sona.
Conegudíssim. Aquest és el famós brindis de La Traviata. La Traviata és una obra que diu la tradició que es representa almenys un cop al dia, cada dia de l'any, en algun lloc del món. Això és el que es diu.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, pot ser que sigui dos, tres, quatre o cinc llocs, però almenys a algun lloc del món avui es fa La Traviata, i demà també, i demà passat...
Algú celebra.
També. O sigui, algun lloc ho tenim. És una obra, com hem dit, Alexandre Dumas, La dama de les camèlies, basat... a veure, la història és relativament simple, és noi coneix noia, noia de, podríem dir, de moral relaxada, podríem dir, i per convencions de l'època, doncs la família no accepta aquesta relació. De vegades diem, és que això passava en altres èpoques, perdó, però és que la nostra societat està carregada de manies.
De punyetes.
I potser no les mateixes que el segle passat, però classisme i racisme n'hi ha molt, malauradament. Per tant, vull dir, seria extrapolable a la nostra època aquesta història. Al final d'aquesta noia està malalta... la família acaba acceptant aquesta relació, però bé, la noia ja està malalta de mort i acaba morint als braços del seu estimat. Aquesta és la història. Vam parlar una vegada ja al principi de tot la temporada passada de La Traviata, llavors, i dèiem que començava amb aquesta presentació del que és la desolació. La Traviata fa una mica, Verdi en la Traviata fa una mica de feedback, és a dir, et presenta en el principi de la Traviata, és una mica al final, és a dir, aquesta desolació és la que ha arribat ella sola i moribunda. I ara ens presentarà el tema principal, que ara el sentirem, no? Però és el que dèiem, tot això aquesta desolació. Ella està sola ja i ara rememorarà el que ha passat. Hem de dir que són quatre actes a la Traviata. El primer és quan es coneixen, el segon és quan ja la relació existeix, però llavors ve el pare i diu això no ho vull. El tercer és quan s'han acabat de separar i ell es troben en una festa i ell li fa un menyspreu horrorós, la tracta de prostituta davant de tothom, li tira uns diners a la cara i diu: aquí et pago tot aquest temps que has estat amb mi. Tremendo, horrorós. I després l'últim acte és quan ella s'està morint. Aquest és el tema principal que es presenta aquí a l'obertura, el preludi, perdó. Curiosament, aquest tema principal, que es presenta aquí al preludi i que també és tan conegut, només surt un moment, només una vegada i molt breu en tota l'òpera. I això és en el track 4. No he volgut interrompre i l'he volgut sentir perquè encara estic sense
gallina
respiració
i
en la pell de gallina, perquè era ni més ni menys que Montserrat Caballé. La gravació era una gravació pirata, per això té algun petit defecte tècnic, però bé. Bueno,
i què li diu? Quin és el missatge?
Ella és quan ella diu, estima'm, Alfredo, estima'm tant com t'estimo jo, però adéu, i se'n va. Perquè el pare li ha demanat que el deixi, perquè si no la germana d'ell, no, el nòvio que té, que és un personatge de l'alta societat, un empresari important, no sé què, doncs la deixarà. I llavors que la seva felicitat fa infeliç a la germana, a la seva filla. I llavors ella, que és una dona molt comprensiva, doncs el deixa. Tot això s'acaba arreglant. Però això, aquestes són les convencions de l'època, però com et deia abans, vull dir...
Que els temps no han canviat tant.
Els temps
no han canviat.
Malauradament, sí. No han canviat tant. O sigui, La Traviata és una de les obres que... amb la qual s'han fet més extrapolacions temporals i que s'han fet versions modernes, i jo penso que a més és de les obres que més bé ho encaixa i més bé ho accepta, perquè els prejudicis han existit i existeixen sempre, no? Malauradament, però bueno. Bé, continuem. En la Traviata, Verdi fa una cosa molt curiosa. Jo convido tothom que ho vagi a veure, perquè l'obra és extraordinària. En el primer acte és on hi ha aquest famós brindis, és l'àrea d'ells dos de quan es coneixen, es declaren el seu amor, però a mi m'agradaria incidir en el tercer acte, precisament, que és la festa, que és on Verdi fa unes aportacions extra llibret més interessants. Què són? Ja veuràs, ell ens posa aquí, comença així, el tercer acte comença així. És la festa on ells es retroben, després d'haver-se separat, ells es retrobaran aquí, i és on la festa acaba malament, és quan ell li tira els diners per sobre. Però, com que és l'únic que passa en aquesta trobada, és a dir, hi ha una festa, ells es troben, hi ha un mal moment i s'acaba, l'argument no dona gaire més. Llavors, Verdi aquí posa un parell de coses exòtiques que es portaven molt a l'època, i sobretot es portava... en el segle XIX hi va haver una moda que a França es va anomenar, va ser més a França que a Itàlia, però també, que es va anomenar la fureur espanyol, la furor espanyola, que era l'admiració per la cosa exòtica espanyola. Hem de dir que també l'exotisme...
Exòtica relacionada amb bellesa o...?
No, exòtica relacionada amb folklore. Amb folklore, I també hem de dir que Sevilla o Madrid, per als italians o pels francesos, era el mateix, també, vull dir, Catalunya segurament també, però bueno. Però, i llavors aquí hi posa unes gitanes, unes cíngares, que llegeixen el futur. Bé, aquest és el punt exòtic, d'allò. I després d'elles venen, no podia faltar, si era la furor espanyol, no podia faltar els toreros. Els toreros que diuen que després em sembla que ambienten la corrida a Sevilla, però aquí estan dient de Madrid venim, els toreros, no. Saps? Per això et deia que el tema geogràfic
no el tenen molt per la mà.
Era allà al sud i ja està. Però bueno, també s'ha de dir que, a part de Verdi, molts compositors francesos, bueno, mira, Carmen mateix, per exemple, respon a aquesta moda del moment, La Sinfonia Espanyola de Lalo també, per exemple. És una moda, molt curiosa del segle XIX. I aquí és quan expliquen la història del que passa, del torero que es juga la vida per brindar-li el toro a una noia molt guapa de la qual està enamorat. Bé, ja sabeu que a mi m'apassiona poder posar gravacions en directe, I moltes vegades les gravacions en directe doncs tenen fallos tècnics, de la gravació pròpia, però clar, tenen una màgia, tenen una ànima que no té l'estudi. Això és una gravació en directe de l'any 58 de Londres, on la protagonista era Maria Callas. Bé, i ara arribem al moment crític, al moment que dèiem, que és quan ell s'empipa, bueno, ell s'empipa, ell li fa aquest lleig amb ella i la tracta, doncs, la tracta tan malament, tirant-li els diners per sobre. Ja veureu que és la música d'una potència dramàtica extraordinària. Ell va dir que ella durant tot aquest temps s'ha gastat els seus diners vivint amb mi perquè poguessin viure bé, i jo, il·lus de mi, ho acceptava, però ara jo, davant de tots, perquè ho veieu, us demano com a testimonis que veieu que jo li pago tots aquests diners. Evidentment, la reacció dels testimonis que ha demanat, diuen, però què has fet? Com pots haver fet això? Apareix el pare i li diu: mereix el menyspreu més gran qui en públic o en privat ofèn a una dona. Ara sentirà el pare. Fent a la dona: on és el meu fill? Jo no et reconec. Fantàstic. Bé, i llavors acabarem ja amb així com hem dit que no, només el tema principal. Llavors, mentre anem parlant, posa'ns el número 9, sisplau. Això és la famosa ària de Dio del Passatus, ella, quan ella ja ho dona tot per perdut, ja es pensa que es morirà sense tornar a veure el seu estimat, es despedeix de la vida i de tota aquesta vida dissoluta que ha portat i dels seus records i tot, no? I així com hem dit que el tema principal, aquest tema tan important que tothom coneix, només surt un momentet, un sol moment a l'obra, que és quan ella li diu estima'm, Alfredo, estima'm com jo t'he estimat, aquí sentirem l'únic moment que surt la paraula Traviata en tota l'òpera. La Traviata en realitat és l'antiga paraula italiana. Traviata vol dir una perduda, una extraviada. És l'extraviada, el títol. Mm-hmm. És una terminologia antiga de l'italià antic que vol dir això, l'extraviada. I ell aquí està cantant aquesta despedida seva i ve un moment, ho sentirem de seguida, eh? Ens queda un minutet i ho podrem sentir, no? Arribarem justet de la Traviata, si vols,
i ens mentre
no arriba, si vols, mentre no arriba, ens anem despedint.
Les dates de...
La setmana que ve direm les dates exactes, sí? Perquè jo està acabant-se de publicar, sobretot les de Sant Cugat, perquè...
La programació no està encara tancada.
Sí, però el que passa és que he de demanar jo si ja es pot dir o no, perquè encara jo la sé a tall privat,
doncs,
com a músic.
Quan ho confirmem.
Com a músic de la Simfònica, però jo la setmana que ve direm com a mínim les tres dates que seran aquí a Sant Cugat. Mira, de la Traviata, ara ho diu.
Perfectament.
Déu tot poderós apiada d'aquesta extraviada que perduda que... Aviat morirà.
Doncs aprofitem, Lluís, aquest tancament per tancar també la secció.
Doncs tanquem la secció.
I ens emplacem a dilluns que ve.
Dilluns que ve parlarem de la Cenerentola i parlarem de les dates de totes les òperes i ampliarem una miqueta més la informació d'Òpera Catalunya.
Molt bé, continuarem donant la nota.
Un plaer estar aquí amb tots vosaltres, com
sempre.
Gràcies,
Lluís.